resolució de les al·legacions i l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'exercici 2009. Té la paraula el senyor Joli.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs amb aquest punt donaríem resolució a les al·legacions que s'han presentat a les ordenances fiscals de cara a l'exercici 2009. S'han presentat diferents al·legacions per part del Partit Popular, per part d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, per part del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i per part de l'empresa Cintra Aparcamientos Societat Anònima. Partint de la base d'unes ordenances fiscals que en el seu moment van ser degudament presentades en el marc d'un acord conjunt amb Esquerra Republicana de Catalunya, basat en un acord d'11 punts que ja es van mencionar en el seu moment, en qualsevol cas, si em vol fer menció el portaveu d'Esquerra Republicana a continuació, doncs que ho faci, jo no ho faré perquè ja ho vam comentar en el seu moment quan aprovàvem fèiem l'aprovació inicial de les ordenances fiscals. En quant desglosant el que s'ha presentat per part dels diferents partits polítics, començaré per Iniciativa Catalunya els Verds. Hi havia tres al·legacions, de les quals una l'acceptem, és la que fa referència a l'índex de preus del consum, la previsió sobre les taxes, que inicialment teníem prevista per un increment del 4,6%, i la seva al·legació fa referència a tindre en compte una forquilla que podria estar entre el 3 i el 3,5%. Acceptem doncs el 3,5% tenint en compte com està la situació econòmica, com estan actualment les previsions de l'IPC, que han anat força a la baixa i que en els moments en què fèiem l'aprovació inicial doncs aquestes dades encara no eren prou estables com sí que sembla que ho són en aquests moments. Les altres dues al·legacions no són, les entenem no tramitables per ser valoracions no subjectes a ordenances fiscals en sentit estricte, però sí que alguna d'elles deixa entreveure un debat que va més enllà del que és les ordenances fiscals i ens porta al debat pressupostari que tindrem la setmana que ve i en el qual doncs estem mantenint algunes converses al respecte per si se'n desprèn algun acord. En qualsevol cas, i sense entrar en el detall d'aquestes al·legacions o d'aquests comentaris expressats en aquest document, sí que per part nostra confirmar, com a equip de govern, confirmar-los que es dotarà un fons de contingència de cara a la situació actual de la crisi. Per part del Partit dels Socialistes de Catalunya es varen presentar 10 al·legacions, una d'elles s'acceptaria, dos es desestimen, quatre entenem que no s'adapten al marc legal de la llei reguladora de les hisendes locals i per tant no podríem donar-li compliment, i tres serien més aviat, com mencionava per part d'Iniciativa per Catalunya, no tramitables per ser valoracions no subjectes a una al·legació en sentit estricte. Em remeto doncs específicament a la que s'acceptaria, que és la que mencionen vostès al respecte de les plusvàlues de l'impost de transmissions en el cas de negocis, de local on s'hi desenvolupa una activitat comercial, doncs que la plusvàlua que pogués tenir efecte per mortis causa o pel fet de transmissions de pares a fills, si s'assegura que es continua desenvolupant l'activitat comercial anteriorment desenvolupada, doncs es produiria una bonificació d'un 75%. Acceptem aquesta bonificació amb el benentès que s'haurà d'acabar de regular específicament totes les casuístiques que se'n desprenguin del control d'aquesta bonificació, perquè no es produís el cas, per exemple, que aquesta activitat doncs es deixés de fer al cap d'uns pocs dies doncs d'haver-se portat a terme. Per tant, aquí possiblement doncs aplicaríem alguna mesura de temporalitat que caldrà veure com es lliga amb els efectes del tribut. Hem valorat la possibilitat de fer-la extensiva a 3 anys. Per la resta, o bàsicament remetent-me a les desestimades, em mencionaria les següents, la que fa aspecte o referència a una proposta de congelació de la taxa d'estacionament de vehicles de tracció mecànica a la zona blava, que desestimaríem, i també desestimaríem la proposta relacionada a variar les condicions de pagament que en aquest moment ofereix la Diputació de Barcelona en el marc de l'impost de, de béns immobles. Entenem que les condicions actuals són prou bones, amb 4 fraccionaments, i no entenem que hi hagi motiu per variar una cosa que seria, que tindria una afectació molt important en què són els procediments propis de treballs de la pròpia Diputació de Barcelona i que seria l'únic municipi en tot Catalunya que faria una diferenciació al respecte. I finalment, amb això ja vaig acabant, per part del Partit Popular va presentar una al·legació similar a la que dèiem pel tema dels locals, que seria acceptada pels locals, però en aquest cas molt més agosarada o d'un marc molt més generalista, que seria el fet de bonificar fins a un 95% tota transmissió de pares a fills en propietat i que no tingués en compte la limitació actual, que és que s'hagi de tindre la residència dels últims 2 anys per tindre accés a aquesta bonificació. Aquesta al·legació, per tant, la desestimaríem per un component no només polític, sinó també per una clara afectació als ingressos municipals en un marc de dificultat en la despesa i en l'ingrés, com és de tots conegut. I ja, per últim, doncs, mencionar només que la societat Cintra Aparcamientos S.A. se li accepta una al·legació que modifica la tarifa dels 15 minuts en zona blava, que passaria de 0,25 a 0,30 euros. Amb l'informe corresponent dels serveis de mobilitat, doncs es proposa acceptar aquesta al·legació.
Gràcies. Us que volen intervenir, senyor Granger.
Gràcies, senyor alcalde. Vostè sabem, fa 2 mesos el nostre grup va votar a favor de l'aprovació provisional d'aquestes ordenances i avui ho farem de forma definitiva. També sabem que aquestes ordenances són fruit d'un pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, unes ordenances que nosaltres no hauríem signat pas si no tinguessin un clar contingut social. Contingut social que ara es veu incrementat, la qual cosa ens alegremem, amb les esmenes que s'han admès per part d'Iniciativa per Catalunya i del Partit Socialista. Amb més sensibilitat social, perquè es bonificarà aquestes ordenances, el 50% de l'IBI d'aquells habitatges de lloguer de promusa en els que hi viu gent gran o joves. I amb més sensibilitat social, perquè subvencionarà el 50% de l'IBI també d'aquells habitatges en els que visquin vidus, vídues i pensionistes amb ingressos anuals inferiors a 7.000 euros. Dèiem que el debat d'ordenances ha servit també per a posar sobre la taula interessants projectes de ciutat. Durant aquest procés, Esquerra Republicana ha pactat amb el govern local la creació d'un carnet jove de Sant Cugat a proposta de les nostres joventuts, la GERC. Un carnet jove que oferirà descomptes en transport públic, activitats esportives i espectacles culturals. Pensem que així facilitarem l'enriquiment de l'oci i el lleure juvenil, sovint massa limitats pel consum comercial i les festes en locals tancats. I també hem acordat que s'estudiï l'implantació de zona verda d'aparcament al centre de la ciutat. I és que en els darrers mesos i anys, molts veïns i veïnes de Sant Cugat estan veient com la zona blava prolifera en aquells carrers on resideixen i on han aparcat sempre el cotxe gratuïtament. La zona verda, del que es tracta exactament, és de garantir que els veïns i veïnes dels carrers que ara tenen zona blava hi puguin aparcar i ho puguin fer per un preu mensual molt més baix que la zona blava. Per altra banda, les ordenances fiscals del 2009 mantindran les propostes que Esquerra Republicana va fer l'any passat, de les que en descrem 2. Primer, es seguirà subvencionant el 50% de l'IBI d'aquells habitatges que es posin a disposició de la borsa de lloguer de promusa. I segon, es seguiran fent descomptes en preus públics a les famílies de múltiples i a les famílies monoparentals en risc d'exclusió social. A les primeres, amb un 50 i un 20% respectivament a les escoles Bressol i Casa dels Infants. I a les segones, equiparant-les als mateixos descomptes que tenen les famílies nombroses. Ja que parlem de famílies monoparentals i de múltiples, deixi'm acabar anunciant que el proper ple municipal del mes de gener, els grups municipals d'Esquerra i Convergència presentarem una moció per tal d'instar els grups polítics del Congrés de Madrid a que promoguin la modificació de la llei d'hisendes locals per tal que s'ampliï l'aspecte de col·lectius que poden ser objecte de bonificacions i descompte a través de les ordenances fiscals. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Senyor Vázquez Rodero, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Buenas tardes, señor Ioli. Hace 2 meses teníamos la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales. Yo traje 3 temas a esta mesa y los 3 temas eran los siguientes. Por un lado, volví a solicitarle la bonificación del 50% del IBI. Usted comentó que eso lo tienen previsto alcanzar progresivamente durante todo el mandato. Bueno, dejemos ese tema de lado. Por otro lado, le comenté que el IPC finalizaría el año rondando el 2%. No se me dio mal, porque hoy está al 2,4. Ahora usted nos presenta las ordenanzas fiscales con un IPC, bueno, con una subida en relación al 3,5. Sigo pidiéndole que se acerque al 2%, que es lo que va a ser en realidad. El 3,5 es un poco, digamos, una imagen de cara a la galería. Por último, y le solicité y se presentó la alegación que las plusvalías por el caso de mortis causa no tuvieran para obtener el 95% de bonificación no tuvieran el requisito de la convivencia con el causante de los dos años previos. Hoy es verdad, ha aprobado una parte pequeñita en la alegación que ha presentado el Partido Socialista. Pero usted alegaba que el importe total de esta plusvalía supondría, aceptarlo, supondría una gran afectación, me ha parecido entenderle, a los ingresos municipales. Probablemente sea una gran afectación, pero en los números que usted me facilitó, supone un 0,24% del importe total de ingresos. Y yo estimo que no es una gran afectación. Por todo lo presentado, votaremos en contra. Muchas gracias.
Gracias, señor Vázquez. Señor Calderón, tiene la palabra.
Gràcies, senyor alcalde, i bueno, bona tarda a tothom. Avui Iniciativa per Catalunya Verds, que no els verds, farà un esforç pel moment en el que estem vivint a nivell econòmic i un esforç per tal d'arribar a algun tipus d'entesa de cara a aprovar els comptes de l'any que ve. Si em deixen fer servir una expressió castiza, aquest grup ha decidit que potser toca arrimar el hombro i tirar endavant amb els comptes de l'any que ve, donada la situació que hi ha. En segon lloc, voldríem posar de manifest, ja ho ha fet el company Granger, dient que bueno, aquestes ordenances fiscals en aquest moment no tinguin res a veure, però són molt diferents de les ordenances fiscals que ens podíem trobar fa 4, 5 o 6 anys. Hi ha hagut avenços, aquest any podem destacar, per exemple, a inclusió d'Esquerra Republicana el concepte de subvenció a famílies amb dificultats econòmiques, amb vídues i amb gent jove, que jo crec que és un tema molt interessant de continuar treballant en els anys futurs. Evidentment, hi ha hagut avenços també en temes ambientals i no només a nivell social. Nosaltres som conscients que aquestes no són les ordenances fiscals i els preus públics o les taxes que faria Iniciativa per Catalunya Verds, però creiem que sí que són un avenç i que és un primer pas cap a un pressupost pel 2009 que ha de donar resposta a la situació econòmica i al final ha de donar resposta a aquelles persones i a aquelles famílies que realment, amb el context en el que estan vivint, ho estan passant malament. És per tot això que en un dia inèdit Iniciativa per Catalunya Verds donarà suport a les ordenances fiscals pel 2009.
Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula tot seguit el senyor Villasenyor.
Bé, el concepte d'arrimar l'ombro o acostar l'espatlla pot ser molt relatiu i diguem-ne que avui el relativitzarem almenys en la nostra posició. Primer, agrair al senyor Joly el suport que han donat a una de les nostres 10 al·legacions, per tant, diguem-ne que estem al 10% satisfets en el tema de al·legacions, per tant, el 90% no. Vostè ha desgranat quin ha estat el suport sobre les nostres ordenances o la seva valoració. Certament hi ha algunes que gaudeixen d'un criteri polític i no solament que podien entrar dintre del que és el concepte de taxes, igualment que les ordenances que van pactar inicialment amb Esquerra Republicana, i en aquest sentit també les van posar. Per això les posàvem. En aquest sentit, les nostres al·legacions a tall de recordatori, parlem d'una bonificació del 50% de les persones vídues amb rendes baixes. Vostès diran, per què parla aquest senyor ara d'una esmena que ja està aprovada inicialment? Home, perquè és la mateixa que vam presentar l'any passat. I com que l'any passat la van rebutjar i els companys d'Esquerra Republicana, diguem-ne que han fet un plagi polític, cosa que ens n'alegrem i els felicitem perquè ens hagin plagiat políticament, espero que l'any que ve puguin plagiar alguna de les altres que tinguem i tinguin suport. Per tant, no ho dic en conya, ens sembla molt bé, no ho dic amb broma, ens sembla molt bé el que han fet. Ara, aquesta al·legació, recordin que la vam presentar nosaltres l'any passat i hauria estat bé que algú l'aprovés l'any passat, diguem-ne que vidus i vidues s'haurien beneficiat d'un descompte interessant. Agraïm el suport al 75% de bonificació sobre les plusvàlues a aquells establiments comercials que traspassin a fills i per tant que es continuï l'activitat comercial en una època difícil. També posàvem una al·legació que parlava de la congelació de la zona blava en el sentit també de facilitar l'interès comercial de la zona. Suposo que l'associació de comerciants encara no, almenys no he sentit que parli d'una disminució de la despesa dels ciutadans, però és possible que hi hagi, per tant hem de facilitar també, entenem, aquesta activitat. També una clàssica que nosaltres sempre proposem i altres grups, que és que es tractin igual les famílies monoparentals que les nombroses, mitjançant subvenció. Ja sabem que directament no es pot fer i suposo que la moció dels companys d'Esquerra Republicana i Convergència anirà també per aquí, tal com parlàvem. Un clàssic que seria que es realitzés un carnet, un passi de piscina exclusiu al fitness municipal i no tota l'activitat de piscina i altres activitats, diguem-ne, gimnàstiques. I també una que creiem que no costa diners i també creiem que la podíem haver acceptat, que és que totes aquelles persones que són beneficiàries d'alguna bonificació, per exemple els vidus i les vídues, se'ls notifiqui prèviament. Vostès saben que, no sé vostès, però la majoria dels ciutadans de Sant Cugat no tenen el costum de venir a mirar-se el taulell d'anuncis ni mirar el BOP. I a vegades allò, fer una al·legació sobre una bonificació, si no saps que existeix, doncs és difícil que realitzi. I acabo, senyor alcalde. Per tant, el nostre grup no té més remei, diguem-ne que a contracor votarem en contra d'aquestes al·legacions, d'aquestes ordenances fiscals, tot demanant la possibilitat de que hi hagi una votació de l'ordenança fiscal número 4, o sigui, l'ordenança fiscal, l'al·legació que ens han acceptat per tal de poder donar suport a l'ordenança fiscal número 4, la de plusvàlues, i el conjunt de la resta d'ordenances votaríem en contra. Gràcies.
Gràcies. Té la paraula el senyor Joli.
Moltes gràcies. Començant una miqueta pel senyor Fernández Dodero, és cert que feia vostè aquesta previsió, no? Si n'encerta unes quantes haurem de tenir-lo en compte com a referent a l'àrea d'economia. Bé, el que és evident, ara bromes a part, sí que és cert que tal com estava la situació econòmica i tal com està, no és fàcil doncs, poder dir amb certesa previsions que siguin ben sostenibles. No? En qualsevol cas, el tema de l'IPC i de la previsió que un porta a terme a les taxes o preus públics, el que toqui, en aquest cas taxes en ordenances fiscals com ho tenim establert, de cara al següent any sempre ha d'agafar una referència que nosaltres fins al dia d'avui doncs la teníem a mitjans d'any i de cara a les previsions en aquell moment sempre doncs, juny, setembre, el que hi hagués en aquell moment doncs, és el que apliquem. Això aquest any doncs, anava diguéssim a la contra o a la contra del beneficiari que li carregàvem un increment respecte a la previsió de l'IPC, però de la mateixa manera en exercicis anteriors això ha passat al revés, és a dir que hem carregat una quantitat doncs, inferior a la que realment hagués hagut de pertocar. Per tant aquestes diferències no són fàcils de controlar. En qualsevol aquest any ho hem pogut veure a temps entre la fase d'aprovació inicial i la final i per això estan les al·legacions i per això està doncs, el temps que disposem per fer una aprovació definitiva i si evidentment nosaltres hem considerat que aquesta era una qüestió de criteri que calia donar suport, doncs per això hem portat a terme aquesta acceptació de l'ordenança. En qualsevol cas també fer menció que no només és una qüestió d'aplicar l'IPC amb el tema de taxes, sinó d'aplicar el cost real del servei, perquè tal i com està establert legalment les taxes han de donar resposta al que li costa, a la realitat del cost de l'administració que té per aquest servei. I això saben que moltes de les taxes d'aquesta administració doncs, no és així i moltes d'elles queden lluny del cost real. Per tant, aquí tenim una barreja entre el que és una aplicació d'un IPC o del que seria també l'aplicació o l'actualització dels preus de les taxes. Pel que fa respecte al que ha mencionat Iniciativa per Catalunya, és evident que hem fet un esforç tot plegat, i jo doncs també els vull manifestar que això s'ha notat en el marc de tots els partits i de tota la comissió informativa. Hem fet un esforç important en un moment difícil com l'actual, perquè no se'ns escapa a ningú que la situació és força complexa, que les finances municipals estan sotmeses a una pressió molt important, ja ho estaven amb anterioritat i ara amb una situació de davallada d'ingressos doncs encara més. Jo crec que tots plegats hem disposat d'una informació suficient i prou ampla com per poder entablar un debat molt, molt madur, i tot i les discrepàncies de fons ideològiques que puguem tindre, com és natural i com han de ser en el marc dels diferents partits polítics, doncs hem fet un exercici de responsabilitat important amb aquesta matèria. Per tant, jo els encomano que això d'ara endavant doncs puguem fer que sigui estable, que els debats ideològics puguin ser tan o més forts i tan o més durs com ho puguin haver estat abans, però que sí que sempre estiguin basats doncs en una informació sòlida, contrastable i des d'una posició de responsabilitat, tant per la part de l'equip de govern com per part de l'oposició. Crec, per tant, que això ha estat una realitat a dia d'avui i cal posar-ho de manifest. Pel que ha comentat, lamento que no s'hagi pogut sumar amb aquesta entesa inicial, si més no, en el marc de les ordenances fiscals del Partit dels Socialistes de Catalunya. Vostè feia referència, senyor Vilasenyor, que estava al 10%, podia estar només al 10% satisfet, però si tenia en compte que de les 10 al·legacions, 7 d'elles o legalment no són possibles d'aplicar, o alguna d'elles, com per exemple els temes de la comunicació, doncs no poden ser subjectes a al·legacions, dir-li que en queden 3. Si hem acceptat una, això ha d'estar al 33,3% periòdic satisfet d'aquesta acceptació. Només fer el comentari que del que feia menció sí que és molt cert de la comunicació, això ho tindrem molt en compte, i sobretot de cara a aquests col·lectius com els que ha mencionat de la gent gran, si hi ha alguna cosa que els beneficia és molt possible que pogués ser que no tinguessin la informació, i aquestes bonificacions són de caràcter rogat, és a dir, que no són automàtiques. Si el beneficiari no ho demana, no se li podrà aplicar, caldrà fer un esforç important, i així ho farem via el web municipal, via la revista municipal, i si tenim alguna possibilitat de fer-ho també amb les comunicacions de la Diputació de Barcelona, així ho farem perquè arribi aquesta informació a tots els beneficiaris.
Gràcies. Passem. Sí, senyor Villasenyor.
Vaja, m'he quedat sol. Bé, no es ve bé el 33%, perquè com li deia, igual que l'acord que vostès van fer amb Esquerra Republicana, el carnet, diguem-ne, jove, no és una al·legació, però forma part d'un acord polític, i que ens entrem. Doncs, per tant, hi ha alguna d'aquestes al·legacions que haurien de formar part d'un acord polític. Per tant, com que no hi són, compten dintre de les 10. Una qüestió de matisos. Avui, certament, iniciem el tràmit pressupostari. Ordenances fiscals, pressupost, liquidació i comptes generals, i per tant, tal com s'està posant avui sobre la taula, avui ja estem en època de pressupostos, entenc, i per tant el posicionament dels diferents grups polítics, ja estem parlant de pressupostos, és lògic, avui estem parlant d'ingressos, de part dels pressupostos. Vostè sap que nosaltres ens hem manifestat positivament per tal que hi hagi una negociació, un pacte per votar els pressupostos municipals. Ho sap per premsa i també n'hem parlat a la comissió informativa. També sap que amb els companys d'Iniciativa van presentar un seguit de mesures anticrisi que jo crec que formen part, tot diguem-ne, o tenen un paral·lelisme en alguna o bona part de les que vostès també han presentat. Vostès han volgut posar el paquet de mesures anticrisi conjuntament amb el tema de pressupostos. Ja sap que li van manifestar el nostre desacord amb aquesta idea, i per tant nosaltres continuem reiterant la nostra possibilitat de votar un pressupost favorable per tot allò que deien els companys de costar l'espatlla, però amb una sèrie de condicions. Diguem-ne que, com vostè sap, un pressupost actual forma part de tot allò que passa avui, tot allò que passarà el proper any, però també forma part de tot allò que va passar anteriorment, els darrers anys. Nosaltres no ens fem responsables, i jo crec que cal dir-ho, perquè si votem a favor d'un pressupost, quan un vota a favor d'un pressupost es fa responsable de tot allò que marca aquest pressupost. Nosaltres no ens fem responsables del tema dels 3,5 milions de tema Sánchez i que té una dotació pressupostària en aquest exercici i en el proper. Nosaltres tampoc no ens fem responsables del retorn de les contribucions, no ens fem responsables de l'impulsis, no ens fem responsables de la llosa dels 5,6 milions possibles de la costa del Golf. Per tant, nosaltres el que hem reclamat per donar suport o per iniciar unes converses al pressupost proper, i com que avui parlem de pressupost, si volen, és la realització d'una auditoria de gestió i econòmica de l'impulsis, una auditoria dels serveis, de TMA, que vostè sap que representa el 40% del pressupost actual, una suport a la territorialització del pressupost municipal, és una moció anterior, i una calendarització i pressupostació de les inversions associades al pla d'equipaments i al tema del fons Zapatero, que sembla que va bé perquè m'ha aprovat una moció. Per tant, diguem-ne, ja tindríem una, o com a mínim podríem tenir-ne una. Aquestes són les nostres condicions, per començar. Per tant, nosaltres no els estem dient que no, els estem dient que sí d'una manera determinada.
Gràcies, senyor Joli.
Només per mencionar que, prenent nota, en qualsevol cas, tot això és el que estem debatint aquesta setmana de cara a l'aprovació del pressupost i no tant de les ordenances fiscals que ens porten en aquests moments. En seguirem parlant. Moltes gràcies.
Gràcies. Passem a la votació. Ara sí, en primer lloc votaríem separadament l'ordenança fiscal número 4. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovada amb 22 vots a favor i 22 i 2 en contra, i llavors ara votaríem l'acord global que integra aquest punt de ser d'ordre del dia. Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? Queda aprovat amb 18 vots a favor i 6 vots en contra.